Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE en el dia en què la NBA visita Barcelona. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Albert Diezola.
Ara estic espantat, Pallori, amb aquesta entrada. Bona tarda a tothom.
Bona tarda, estàs preparat per anar a veure l'espectacle?
I tant, sí, i tant. No per jugar, però sí per veure'l.
Marc Pairés, al control de so, Anaïs Martí i Helena Condis a la producció. Us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the
fucking shit! Top 5.
En vol, a 6:45 de la tarda, el Barça juga a la pista del Flensburg. Alemany ho fa la tercera jornada de la fase de grups a la Lliga de Campions. El Barça, recordem, ha guanyat tot el que ha jugat.
Top 4.
La NBA, ara ho deia, es passa avui pel Sant Jordi quan es compleixen 10 anys de la primera victòria del Barça davant un equip dels Estats Units. A 8:45, Barça, Oklahoma City, Thunder.
Top 3.
A l'Espanyol, Piatti ha tornat avui a fer treball de camp en el partidet que ha fet avui el conjunt blanc i blau davant el filial. Quique Sánchez Flores ha tornat a provar Víctor Sánchez al mig del camp.
Top 2.
L'AFA, l'associació de futbol argentí, matisa allò de que Messi no es cuida. Jorge Miadoski, secretari de seleccions, diu aquesta redacció tot el contrari i que, si és el millor jugador del món, és precisament perquè es cuida.
Top 1.
Luis Suárez, segons ha pogut saber Esports Copé, negocia amb el Barça. Negocia Luis Suárez i el Barça per renovar. Recordem, acaba contracte el 2019 i la negociació en primer terme parla d'una renovació per una temporada. L'entesa pot arribar abans del Nadal.
Entrevistes a Esports COPE.
Avui en aquest temps de ràdio parlarem amb Josep Milson, recordeu, qui va ser jugador del Barça, és ambaixador del club i treballa entre d'altres per la Confederació Brasilera de Futbol.
El debat a Esports COPE.
Aquest dimecres hem convocat pel temps d'opinió del programa, com és habitual, temps bra que fer allà l'equador d'Esports COPE, el Tomàs Guasch i el Miguel Rico.
La pregunta a Esports COPE.
I a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, us preguntem com heu vist a Neymar en els 3 partits que ha jugat el Barça sense Messi. Avui al programa, Messi, Neymar, el Barça, aprofitant aquesta pausa que ens dona la jornada de seleccions. Com heu vist a Neymar en els 3 partits que ha jugat el Barça sense Messi? El Carlos Serralbo diu, com sempre, el Manel Guerrero creu que va agafant responsabilitats i la Maria Sánchez creu que bastant bé. Recordeu que recollim respostes, ho fem sempre, però fins les 3 de la tarda del proper divendres pel sorteig d'un lot de productes, no és qualsevol, és un lot de productes oficials del Futbol Club Barcelona, Batllori, que t'he vist allà que deixaves anar la mà, no te'l pots endur.
No els toco, no.
Algun familiar teu? Tampoc. Però la gent que ens està escoltant opina al Facebook i al Twitter, sí. Fins divendres ens busqueu, som Esports COPE a Facebook i a Twitter. Batllori, tot teu, després vinc amb la NBA, eh?
Molt bé, t'espero. Gràcies, Albert. Passen 16 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Eso de que si Sánchez no tiene ninguna solución a ver si los políticos, que si no conocen piedra, papel o tijera, que es lo más básico.
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué, toda la noticia del día, analizada por 3 de ustedes.
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista hasta el 9 de octubre, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, hasta el 9 de octubre, días sin IVA. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
10 cosas que no sabías sobre tu propio cuerpo. ¿Por qué comer un aguacate al día? No podrás creer lo que le pasó a esta pareja mientras daba de comer a un tigre. A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
No hay nada como llegar a casa y saber que tienes menos plancha gracias a tu nueva lavadora AEG, con tecnología ProSteam con funciones de vapor, para que tu colada salga menos arrugada.
Y estarás aún más contento con su tecnología OcoMix para un cuidado sin precedentes de tu ropa.
Nuevas lavadoras AEG, ahora con un 15% de descuento en el Corte Inglés.
Estàvem aquests 3 darrers partits molt pendents de la resposta de Neymar en absència de Messi. Tots recordàvem el gran pas endavant que el brasiler va fer durant la temporada passada quan l'argentí va estar lesionat durant 2 mesos. Aquells van ser els 2 millors mesos de Neymar al Barça i es va alimentar el debat de que en absència de Messi, Neymar brillava més. Fins a cert punt, normal, perquè quan Messi no hi és, Neymar pot ocupar uns espais al camp que normalment ocupa Messi. Per això esperàvem ara recuperar aquella versió estel·lar de Neymar en els partits contra l'Sporting, Borussia i Celta. No se li pot negar a Neymar, que ha assumit la responsabilitat, que en tot moment ha aparegut, que s'ha mogut per un espai d'influència molt més ampli del que és habitual, però aquesta vegada la sensació que ha deixat no ha estat gaire bona. Potser les ganes de liderar l'equip li han acabat jugant una mala passada i se l'ha vist precipitat, sovint equivocat en la presa de decisions i perdent massa pilotes. Neymar és molt bo, boníssim, però encara està molt lluny de la maduresa i la intel·ligència tàctica que mostra Messi.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Vinga, comencem. Ja tenim els 13 futbolistes internacionals del Barça repartits pel món amb les seves seleccions. Avui només actua un, que és Denis Suárez, en el San Marino, Espanya, classificatori per l'Europeu Sub-21 de l'any 2017. Tenim a Luis Suárez amb l'Uruguai a Montevideo. Silvio Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com ara explicaves amb el Corrochano, el Barça ja està treballant en la seva renovació i podem donar alguna dada.
Sí, segons ha pogut confirmar Sports Cope, les negociacions entre Barça i el representant de Luis Suárez per a Guardiola van començar fa uns dies i en aquest moment s'està parlant d'ampliar el contracte de l'uruguaià un any, fins al 2020. Actualment és fins al 2019. El Barça no descarta que segons com avanci la negociació finalment l'ampliació pogués arribar al 2021, però ara mateix s'està parlant de 2020. Suárez té ara 29 anys, en tindria aleshores 33. L'ampliació també comportaria una millora salarial important per Luis Suárez, que s'està guanyant un estatus superior a la plantilla, però ens asseguren des del seu entorn que en cap cas Suárez està demanant cobrar el mateix que Neymar. Entenc que l'escala salarial del Barça, Messi i el brasiler estaran per sobre d'ell. Les dues parts negocien amb calma. No hi ha un termini fixat per tancar l'acord, però la sensació és que es podria tancar abans del Nadal. El Barça confirma les negociacions per ampliar aquest contracte, però no concreta si serà el primer acord que es tancarà, perquè també s'està treballant en les renovacions de Rakitic i Ter Stegen, que podrien fer-se abans. A més, el club té pendents els actes protocolaris amb Neymar i Mascherano per fer la fotografia oficial d'aquelles renovacions que ja es van signar aquest estiu.
Informació Esports Cope, informació Sílvia Ortiz. Sílvia, gràcies.
Adéu.
Luis Suárez a Neymar, com deia la Sílvia, recentment renovat, ja també incorporat a la concentració de Brasil. Helena Condis, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Tu has fet quatre números sobre el rendiment de Neymar en aquests tres partits que ha jugat en absència de Messi.
Sí, i si només ens centrem en les dades, diríem que Neymar li ha anat molt bé, però si ens parem a analitzar el joc, les sensacions que deixen no són bones. En cap dels tres partits, el crac brasiler ha exercit com a líder de l'equip. Així que anem a pams. En el primer partit sense Messi, el camp de l'Sporting, també descansen Iniesta i Rakitic. El Barça guanya 0-5, Neymar marca 2 dels 5 gols, però la golejada del Barça és enganyosa, com reconeix el propi Luis Enrique. El Barça és molt més efectiu que brillant, no se'l reconeix ni en el joc de posició ni en l'elaboració. Neymar, tot i el doblet, no té una actuació destacada. L'únic que brilla és Sergi Roberto. El segon partit sense Messi és a Mönchengladbach. El Barça remunta i guanya 1-2. Neymar es mou amb més llibertat que habitualment al camp. Luis Enrique inventa una primera part amb dos davanters. Centra Suárez i Alcácer. Després del descans rectifica amb l'entrada de Rafinha i Arda. Neymar assisteix al turc perquè marqui el primer gol. Però en la seva voluntat per estar tot arreu, per fer de Messi, Neymar és el jugador que més pilotes perd de l'equip. Atenció! El brasiler perd 21 pilotes del total de 47 que perd l'equip. Quasi la meitat. El tercer partit sense Messi és aquesta última derrota per 4-3 al camp del Celta. Tornen les rotacions de Luis Enrique. Neymar marca el segon gol de penal, però qui es posa l'equip a l'esquena és Gerard Piqué, marcant els altres dos. Per tant, com a conclusió, les dades de Neymar són bones en aquests tres partits sense Messi, suma 3 gols i una assistència, però les sensacions que deixa al camp no exerceix com a líder de l'equip, que és el que se li pressuposa i el que va fer l'any passat amb la baixa de l'argentí durant 2 mesos.
Molt bé, per parlar de Neymar, entre d'altres coses, marxem ara fins al Brasil per saludar José Edmilson, exjugador del Barça, col·labora també amb la Fundació i l'Escola del Club i està treballant també per la CBF, per la Confederació Brasilera de Futbol. José, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo va todo?
todo bien, trabajando mucho aquí por el Brasil, pero muy bien, gracias a Dios.
Trabajando mucho en varios temas, ¿no? Porque me dicen también que estás ayudando ahí en el ayuntamiento de tu localidad, ¿no? Metido en muchos temas, ¿no?
Sí, estaba ayudando al ayuntamiento porque domingo pasado fue las elecciones de alcalde y aquí en mi pueblo, donde nací, donde tengo la Fundación Wilson,
¿sí?
Estaba ayudando a un amigo mío que hace un trabajo ya social con niños, con gente drogados, gente que está metido muy mal en la vida. Y he intentado ahí meterle en la alcalde, pero no es, este no es mi posición.
Ayudas mucho, José, ahí con esos temas, con la fundación, como embajador de las escuelas del Barça.
Sí, es una cosa que hace muchos años, ¿no? La Fundación Wilson hace 10 años que trabaja diariamente con 350 niños. Y es verdad que es una cosa que tengo dentro de mí que no consigo sacarla de mí, ¿no? Porque yo veo mucha gente necesitada y me destrozo el corazón no poder ayudar. Entonces, dentro de mi tiempo, de mis cosas, hago las cosas no solo por Brasil, pero por el mundo también, donde tengo hecho cosas con la Fundación Barcelona, con las escuelas también, intento pasar un poco de valores para los niños, para que pueda crecer y ser buena gente.
Sí, señor, y siempre pendiente del fútbol también, y ahí en Brasil ya pendientes de los partidos que vienen con Bolivia y Venezuela, ¿no?
Sí, muy pendiente, y la verdad que ha habido un cambio muy muy importante, ¿no? Con la llegada de Titi, los jugadores, la afición está muy contenta, también con el oro de las Olimpiadas, también el orgullo brasileño ha vuelto y la gente está muy ilusionada con el trabajo de la selección.
Aquí ahora mismo los culés no están, bueno, sí están contentos e ilusionados, pero bueno, un poco decepcionados porque sabes que el Barça el otro día perdió en el campo del Celta, 4-3.
Sí, he visto la primera parte, fue un partidazo, ¿no? Porque 4-3, Barça iba perdiendo 3-0, luego 3-2 y luego 4-2 y 4-3. Yo creo que a menudo el Barça no corría tantos goles como ha corrido ese principio de temporada, pero también es un poco natural, hubo muchos fichajes, gente nueva entrando, y es importante para que el equipo pueda crecer poco a poco dentro de la temporada.
Neymar, el año pasado, por ejemplo, cuando no estuvo Leo Messi, hizo unos partidazos tremendos, y ahora parece que le cuesta a Luis Enrique encontrarle el sitio, ¿no?, para que esté más cómodo.
Bueno, aquí en la selección Tite ha encontrado un sitio muy bueno para él. Está jugando.
Díselo a Luis Enrique. ¿Cuál es el lugar?
Bueno, a Neymar cuando Messi no está podría jugar el sitio de Messi y también está un poco más libre. Pero eso es una cosa muy personal del entrenador y también tenemos que saber cómo se maneja todo el equipo, ¿no? Y por eso que es un poco complicado decir, mira, Neymar no se encuentra a gusto en un sitio o se encuentra bien en otro. Lo importante es que el equipo pueda tener unas buenas opciones.
A Neymar tampoco hay que pedirle que haga de Messi, ¿no? Porque son jugadores muy distintos. Lo que pasa que a él se le nota que cuando Messi no está quiere asumir esa responsabilidad. A veces le sale mejor, a veces le sale peor, pero él lo intenta.
Sí, yo creo que tiene que hacer naturalmente las cosas, ¿no? Yo creo que el año pasado, el tiempo que Messi no estaba, estaba lesionado, hizo muy bien, natural, sin poder llamarle una responsabilidad que no necesita. Y él ya tiene su espacio dentro del equipo y dentro del fútbol mundial y tiene que dejar las cosas acontecer natural, no pensar que porque Messi no está, intentar hacer algo a más lo que él ya sabe hacer.
¿Es, Josep Wilson, complicada la logística de la Federación Brasileña cuando hay parones? Es decir, ¿tenéis a veces dificultades en decir este ha de venir, no, está lesionado? Cuidado el próximo parón que jugamos contra Argentina, vamos a ver si viene este bien cuidado. ¿Eso cómo se lleva?
Bueno, yo estuve 7 años en la Selección Brasileña, es muy complicado para el jugador, ¿no? Principalmente porque las viajes son muy duras, no hay tiempo para descansar. Y es muy difícil, hay que saber que el jugador es un ser humano normal y muchas veces tiene que jugar no solo en la selección, como también en los clubes que son ellos que pagan sus salarios, sus contratos, tiene que saber arreglar muy bien y el jugador también ser muy comprometido porque es una paliza muy fuerte para todos.
Y después, hablando de paliza, después ha de venir rápidamente hacia aquí, en este caso, por ejemplo, Neymar hacia España para jugar el sábado, partido importante de Liga. Ahí el tema del avión de regreso es cosa de la Confederación, o coge Neymar y dice, yo cojo un jet privado, me lo pago y me vuelvo.
No, la Federación nunca ha hecho esto para nadie. Es cosa del club o personal. Yo como estaba, jugué en Lyon durante 4 años, me acuerdo que un año que estaba peleando para ganar la Liga Francesa y iban a jugar un juego muy importante en Estrasburgo. Y el Paris Saint-Germain, cuando estaba Ronnie, iba a jugar contra el Mónaco, que estaba delante de nosotros. El Lyon alquiló un yate privado y llevó yo, Juninho Pernambucano y Ronaldinho juntos para que pudiésemos jugar en Paraguay y volver luego después del partido para llegar bien nosotros al partido de Lyon y Ronaldinho a jugar contra Mónaco y salió muy bien. París ganó y nosotros también y pasamos por delante en la liga.
Por eso yo creo que Neymar se paga los aviones para venir rápido, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo también creo, porque él, él es un tío muy responsable y sabes que este año es un año muy importante, no solo para él en Barça, pero también con la selección.
Oye, ya que hablamos de Neymar, sabes que parecían que los problemas judiciales de Neymar estaban cerrados, pero ahora hace pocos días hemos sabido que se reabre el caso de la querella de Diz. Tú que estás en contacto también con la familia de Neymar, con el entorno, ¿hay preocupación por eso?
No hay preocupación, hay un proceso judicial caminando ahí, no solo en España, pero en Brasil también. Pero hay que esperar hasta que tenga la sentencia final. Hasta que no tenga esto, seguramente la familia está muy bien amparada por los abogados.
Bueno, aparte de Neymar, Rafinha tienen los dos el oro olímpico de este año en Río de Janeiro. ¿Tú le ves futuro ahí a Rafinha? Porque parece que Tite se ha olvidado un poquito de él, o por lo menos espera que madure más.
Bueno, Rafinha con Dunga estaba muy bien, luego ha venido la lesión muy grave, ha estado ahí un rato sin jugar. En la Olimpíadas no estaba tan fino porque volvía sin ritmo y estaba tan fino como estaba con Dunga. Y ahora es importante, es un jugador joven, tiene la confianza principalmente del Barça, juega en un gran equipo de Europa y seguramente Tite sí está haciendo una buena temporada con el Barça y seguramente será convocado y estará siempre bien mirado por ellos.
Oye, un par de preguntas más. Te quiero preguntar por Ter Stegen, el portero del Barça, que el otro día cometió un fallo por jugar con demasiado riesgo con los pies. Recuerdo que a Víctor Valdés, compañero tuyo, en sus inicios también arriesgaba y le pasaba un poco lo mismo. ¿Los porteros del Barça tienen que arriesgar cuando juegan con los pies?
Mira, en mi época Víctor no lo quería, que ni retrasaba el balón. ¿Sabes? No le gustaba que retrasaba el balón. Pero con la llegada de Pep ha cambiado mucho. Víctor ha mejorado casi 100% jugando con los pies. Y el portero del Barça actual es un jugador que tiene una calidad impresionante con el balón en los pies. Y claro, tiene que saber, tú juegas con los pies y está el último hombre, tiene que saber si hay un fallo, naturalmente que salirá el gol. Entonces yo acredito que es una manera que el fútbol moderno está jugando y yo lo dejaría jugar porque es bonito salir desde atrás tocando el balón y tener una salida buena de balón, es muy, muy bonito.
Y luego te quiero preguntar por Busquets, es un jugador tremendo, tú conoces muy bien esa posición porque es la que tú jugabas en el Barcelona, lleva un par o tres de partidos que no está fino, que pierde algún balón más de lo que es habitual, y esa posición, tú lo sabes bien, en el Barça es clave, ¿no? Tanto en la construcción como a la hora de defender. Si falla esa pieza, falla un poco todo el esqueleto.
Sí, Sergio ha hecho ahí un par de temporadas a nivel muy alto, ¿no? Después de Xavi y Iniesta, fue jugador del medio centro que tuve más protagonismo, un tío muy bien en la recuperación, muy bien posicionado. Quizás ahí un par de partidos malos dentro de una temporada es natural. Yo creo que todo deportista o casi todas las personas que trabajan en un sector de la vida, en un trabajo, hay momentos que no están tan fino, pero esto se recupera con la confianza y con los buenos resultados.
Perfecto. Josep Milson, ha sido un placer como siempre. Gracias por atendernos y que vaya todo muy bien, ¿eh?
Vale, muchas gracias y que visca Barça.
I 33 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Hem parlat de Luis Suárez, hem parlat també una bona estona amb Neymar, entre d'altres coses, amb Edmilson de Neymar, entre d'altres coses, i ens queda parlar també de Leo Messi, Helena, que continua recuperant-se aquí a Barcelona. El senyor de la AFA, que va dir ahir que Leo Messi no es cuidava, ràpidament ha fet marxa enrere, eh?
Sí, el secretari de Seleccions Nacionals de la AFA ens va voler aclarir a la COPE que les seves declaracions es van malinterpretar. Ahir a la tarda, en un comunicat via WhatsApp, Jorge Miadoski ens diu literalment: pido disculpas si me expresé mal, me parece una locura pensar o decir que Messi no se cuida. Ens afegeix: si Leo es el mejor del mundo y se ha mantenido tanto tiempo ahí arriba es por su forma de cuidarse y mejorar día a día. I acaba el comunicat que ens va fer arribar el propi Miadoski: Messi es el mejor futbolista de la historia y no hay razón para pensar o decir que no se cuida, al contrario.
Ell va fer l'incendi i ell mateix al cap d'una estona l'ha apagat. Gràcies, Condis.
Esperem que no facin cap altre incendi des de l'AFA, que van a un per setmana, eh?
Sí, bé, últimament no vegis com estan. Entre Bauza i Miedowski l'estan liant bastant.
Què fem...
Que Miedowski. Fem una pausa, un parell de minutets i debat Esports Cope, avui amb Miguel Rico i Tomàs Guasch.
¿Te preocupa no poder pagar tu hipoteca en el futuro? Preventiva Creado reinicia. El único seguro que te protege si en el futuro no puedes afrontar los pagos. Llama al 920-3010.
Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado? ¿Verdad que sí, vago?
ABC te trae a Clint Eastwood en la saga del detective Harry Callahan. Este domingo, Harry el Sucio, por solo 1,99. Con ABC.
Hola, Chari. ¿Pero vecina, qué te pasa?
Pues que no he podido dormir nada. Anoche escuchamos un ruido que parecía que venía de casa. No vimos nada, pero ya no pegué ojo en toda la noche.
¿Y por qué no te pones una alarma? La que yo tengo la puedes conectar mientras duermes y si un ladrón intenta entrar en tu casa, la alarma salta antes de que entre.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, protagonistes, opinió, informació.
La intenció de Leo és reaparèixer en aquest primer partit de Lliga després de l'aturada de seleccions contra el Deportiu al Camp Nou el dia 15 d'octubre. L'objectiu és arribar a tope pel partit de Champions contra el Manchester City 19 d'octubre.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Abans que res, reparteixo Bracafés. El primer per l'Oliveros.
Com ahir, un cappuccino.
Un cappuccino per l'Oliveros, i ja tinc aquí preparat, recent sortit del forn, calentet, calentet, el seu tallat, modalitat desgraciat pel Miguel Rico. Què tal, Miguel? Bona tarda.
Bona tarda. Posa'm una miqueta de gel avui, que encara fa calor, eh?
Molt bé, sí, 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 encara fa calor, sí, sí. I també tinc un cafè sol pel Tomàs Guasch. Què tal, Tomàs? Bona tarda.
Bona tarda, perfecte. Està vostè per comprar-li.
Molt bé.
Qué bien se oye.
Magnífico.
Magnífico.
Qué sonido, qué sonido. Estàvem parlant, o estem preguntant avui als oients, Miguel, com heu vist o com han vist Neymar en aquests tres partits en absència de Messi, perquè tenim una mica la imatge o el record de la temporada passada, aquells dos mesos en els que Messi no va estar, que Neymar va brillar moltíssim, i en aquests tres partits no es pot dir que hagi estat malament, però tampoc ha deixat molt bona sensació, no?
Doncs no, voluntariós, l'home ha volgut, però pel que sigui no ha pogut. He sentit les dades que heu donat, l'Helena crec que ha estat qui ha donat les dades de pèrdues de pilota. Això amb un equip com el Barça, que ho va ser tot o gairebé tot amb la possessió i l'eficàcia en l'entrega de la pilota, és no tenir una bona actuació, que faci un gol de penal o un gol de falta. Bueno, això pot passar en qualsevol circumstància. Però en tot cas tampoc el senyalaria amb ell com a responsable de la qüestió. És impossible jugar de Messi. No hi ha cap jugador que al món que sàpigui jugar de Messi amb la faceta golejadora o creativa. No n'hi ha cap. El Neymar tampoc. A l'edat del Neymar, que ja crec que ara no sé si en té 23 o 24 els que tingui, el Messi ja era el capo, ja era l'amo, no n'hi ha cap com ell. Per tant, jo analitzo els problemes del Barça des del col·lectiu, no des de l'individual.
Clar, intentar jugar de Messi, Tomàs, segurament és un error, no? Perquè, clar, sí que l'hem vist assumir molta responsabilitat, moure's per zones del camp on ell normalment no es mou, i no sé si fins i tot aquestes ganes de tirar ell del carro en aquests tres partits l'ha pogut acabar perjudicant.
Potser sí, però és que realment és el que diem. Messi hi ha un i el Neymar que faci de Neymar. Que escolti, que ja és molt si fa de Neymar, no? Llavors, potser sí hi ha una mena de confusió estranya. També l'equip ha fotut lius, allò de tants canvis el dia del famós de l'Alavés, que jo no recordo si va jugar el Neymar aquell dia, no ja passa el temps.
Sí, que va jugar.
Va jugar, bueno, pues a Vigo i tal, pues tampoc a lo millor la cosa li anava rodona, però és evident, no? És que dic, vostè faci de Neymar i el Busquets que faci de Busquets. Si a més et fots a inventar malament...
Sí, sí. I quins embolics, no? Per exemple, ara l'AFA Bauza diu el que diu fa uns dies, ara apareix Miedowski també, Miguel, parlant de Messi, que si es cuida, que si no es cuida, quines ganes d'embolicar la troca, no? Des d'allà. Sembla que aquesta relació idíl·lica que els últims anys han tingut AFA i Barça, com si s'hagués embolicat una mica, no?
No sé, tornar a citar l'Helena, vaig dir si hi ha un WhatsApp que li van enviar aquest senyor, que no sé, recordo ben bé
Miedowski.
Com es diu.
Sí.
Dient que se l'havia interpretat malament, pot ser sí, però el que aquí interpretem com un compromís, un tio que vol jugar sempre per ajudar l'equip, allí ho poden arribar a interpretar amb la sublimació de la crítica a Messi com un exercici d'egoisme i de poca professionalitat d'un paio que no es cuida. Escolta'm, el Messi es deu primer de tot al Barça, després de la seva selecció ha demostrat sobradament el seu compromís amb el club i amb la selecció. Escolta, si no estan contents que es fotin fulles, vull dir, que qui vols dir? És que no sé què dir.
Pot
fer més per Argentina.
Todo el mundo mira por sus intereses. No sabemos qué ha podido pasar con Rakitic. Igual resulta que son solamente unas molestias, y como ha de jugar contra Kosovo y contra Finlandia, se tapa y se queda en Barcelona.
Sí, pero no es el caso de Messi, ¿eh? Messi está lesionado de verdad.
Sí. Yo digo lo de Rakitic, por ejemplo. En esto de las selecciones y de clasificaciones para el Mundial y tal, todo el mundo mira por sus intereses. Y en este parón no, pero en el siguiente Argentina juega contra Brasil. Y seguramente están preparando también el terreno todos.
No sé, es posible que todo el mundo prepare para sus intereses, pero que el que le paga 20 y tantos millones al año es el Barça. Y entonces es normal que el Barça exija unas prestaciones.
Que sí. Y además fue allá y jugó contra Uruguay y ganó.
Con molestias.
Pues ya está. O sea, yo, sinceramente...
No hay debate, pero mira Tomás, lo de James, por ejemplo.
Se quejan de vicio.
Claro, James, que si está lesionado, que si no, que no puede jugar, pero sí. Bueno, no, siempre pasa esto en los parones.
Sí, hombre, pasa, pero es extraño. O sea, realmente, yo comprendo las elecciones, porque oye, que en este mejuje que hemos montado, el dinero es para todos. Y hacer que bulla la olla, tiene que bullir para todos. Ahora, yo cuando llega un jugador, o sea, del Madrid o del Venta de Baños, y sale un médico que dice, no, es mentira, no está lesionado, entonces, oiga una cosa, ¿el del Madrid es tonto, el médico engaña o qué es esto? Yo creo que tendría que ser mucho más sencillo, ¿no? Rakitic está sentado allí, no va. Bueno, oiga, pues si ya estaba lesionado, ¿para qué fue?
Claro.
¿Y qué debe de pensar Alex Vidal, por ejemplo?
Claro, es un embuli que dice, escolte una cosa, si es que esto, el Madrid, el Barça y el City, el Milán y todo esto, oiga, tiene usted 25 internacionales. El resumen es las imágenes que vimos ayer de la concentración del entrenamiento del Atlético de Madrid. Había cuatro tíos. Oiga, si no será usted español, sí, y te da tres, coño, es que es así.
Sí. No, el tema de Rakitic és que ha sigut una cosa molt rara, Miguel, sí, perquè, a més, li han caigut pals a Luis Enrique per no posar-lo abans del partit, perquè tothom vam interpretar que estava rotant Rakitic, i t'enteres després de que està lesionat o té molèstia. Si ho dius abans, ja no t'estranya que comenci a la banqueta.
Si ho dius abans...
O no
va. Potser, clar, aquest és el tema. Si està lesionat i no pot jugar, perquè jo m'ho he de creure, està lesionat, no pot jugar. Doncs has de portar a Vigo un individu que estigui al 100% i pugui jugar. Si aquest individu, posem per cas, no és l'Àlex Vidal, ja podem plegar. Perquè si l'Àlex Vidal està bé, no pots entrar en una convocatòria al lloc d'un jugador que està lesionat, ja em vingut oli.
Es que fue el único que se quedó, ¿eh? Salvó sí. Masip.
Sí, sí. Pues por eso, porque tens un jugador que és Sergi Roberto, que pot jugar extraordinàriament al mig del camp, ja sigui per dreta o esquerra, inclòs a la posició de Busquets, tens un lateral dret, que jo crec que per jugar contra el Celta, l'Àlex Vidal té prou nivell.
Sí. Mira, ara que treus el nom de Busquets, Miguel, Tomàs, ara parlàvem amb Edmilson, que jugava en aquesta posició. A Busquets li passa alguna cosa? Perquè sempre juga bé i en els últims partits no ho estan fent bé. Jo no sé si és més qüestió d'ell, qüestió de que els companys de viatge que ha tingut últimament o el posicionament de l'equip al camp no l'acompanyen, però després de molts i molts anys jugant molt bé a futbol, no se'l veu en bon moment.
Bueno, pues pot ser una mica de tot. Pot ser que el posicionament de l'equip no l'acompanyi, perquè des del meu punt de vista el Barça juga diferent, i pot ser que no estigui bé. Que això, a la vida professional d'un jugador, és el normal, que tinguis moments que no juguis bé. Lo anormal és jugar tan bé, tants anys seguits, cada partit, com ha fet el Sergi Busquets.
Tomàs.
Sí, està clar. A veure, a mi, escolta, la seguretat de jugar més de 70 partits a l'any és impossible. Llavors és un tipus que juga en una posició de risc, que juga amb una banda estar llesta, l'estre a l'altra, i aquesta conya de la piloteta, que tornarem a lo mateix, de l'estil i tot això, però aquest tio està en un risc que com la perdi tens un lío muntat. Ara, aviam, sembla que... A més, jo sí que crec una cosa que traia, no sé qui ho deia al Tiempo del Juego, aquests tios alts i més grans, aquest Sergio Ramos, el mateix Costa i tal, li costa més entrar amb una mena de, no diré la millor forma, però d'anar a agafar-la, més que un tio petit.
Sí, sí, i si en esa dinàmica no tiene a sus compañeros de viaje habituales, es que él se quejó en la zona mixta, después del partido, no solamente de sus errores, que naturalmente los entendí y los admitió, sino del mal posicionamiento del equipo.
Claro, claro.
Él se quejó de eso. Estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo.
Sí,
si tiene cerca Arda Turán y tal, pues oye, tampoco es una
ell va fer el que havia de fer. Ell normalment té, quan rep la pilota, una opció de passada. I ho fa sempre perfecte.
Sí.
Si no té una opció de passada, ha d'aguantar la pilota i corre el risc de que li prenguin. I això va passar l'altre dia. Per què va passar l'altre dia? Perquè no havia companys ben posicionats. I per què no havia companys ben posicionats? Perquè l'entrenador va fer un mig del camp diferent al que acostuma a passar.
Claro, por eso calentó Iniesta y salió Iniesta.
Perquè aquestes coses poden passar i més del que hem anat en temporada, d'acord, poden passar, però les coses tenen una explicació, no solament amb l'estat de forma d'un jugador.
Molt bé, acabo amb un debat que ja portem molts dies arrossegant-lo, però us demano ràpidament la vostra opinió. Ter Stegen ha de matisar el seu joc o ha de seguir igual, Tomàs?
No, jo crec que ha de ser igual. Ara, com jo sóc l'únic que defensa això, a dir que una vegada la pilota vaig al galliner, i tornem a començar, no em sembla un pecat. Ara, com sembla que tot això és com una cosa, l'estil, la forma, no, però escolti, si vostè juga molt bé i és un porter magnífic, amb els peus, les mans i el cul. Ara, escolti, si hi ha un tio a 2 metres, que a més l'altre dia li ha el Manolo, la mà a la dreta, no, a la dreta estava el Jago Aspas i companyia, no hi havia 2 tios sols. Escolti, maestro, un tio a 1 metre, la pilota l'agrada, conya, i comencem l'altra vegada, però sembla que això és anar contra les essències de no sé quina conya. Escolti, que foti el que vulgui. Ara, si jo fos l'entrenador, o fos un pare, li diria, nene, escúchame, a la grada, collons, i no fotis amb un lío, perquè és un lío gros, et portem 5 dies amb aquesta conya.
Sí, sí. Jo crec que un jugador com ell, que sap jugar també amb els paus, en realitat, que sap jugar també a futbol, ha de triar sempre la millor opció. I ara, que ja he citat abans el Cruyff sense voler, perquè volia referir-me amb això, recordo que una vegada el Cruyff em va explicar que va... arribar a la conclusió de que el Beckenbauer era el millor defensa d'Europa un dia que el va veure enviar la pilota al segon amfiteatre.
I
el camp va dir, el camp vaig pensar, hòstia, aquest tio tan bo, quina collonada fa enviar la pilota allà baix. I després va pensar en la jugada i va dir, hòstia, és que la millor opció
era la millor
era enviar la pilota, ja que els holandesos es tenen embotellats,
envio la pilota fora, ens col·loquem i defensarem millor la pròxima jugada.
Perfecte. Sí, està molt
sí,
bé.
Senyor.
Aquí deixem de moment, amics. Miguel Rico, Tomàs Guas, gràcies per estar a Esporscope.
A vosaltres.
Anem parlant.
Adéu.
Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
¿Imaginas descansar en otoño con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés es posible. Relájate con hasta un 30% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías.
Con las mejores condiciones de financiación y servicio gratuito de entrega y retirada del viejo colchón.
Colchones con hasta un 30% de descuento. Acércate ya, solo en El Corte Inglés.
Cada día, Patricia Betancourt se pone al frente de Al Descubierto en 13TV para presentarte con su sello personal la información social, judicial y los sucesos.
Ver para creer, como se suele decir.
La actualidad, como nadie te la cuenta, en Al Descubierto con Patricia Betancourt, de lunes a viernes a las 10 menos cuarto. Y a continuación,
muy buenas noches, adelante.
El Cascabel con Antonio Jiménez. 13TV. Me gusta.
Ahora solo necesitas 8 pasos para estar perfecta. Porque ABC te trae los 8 productos de maquillaje más deslumbrantes de Astor a un precio increíble. Domingo 9, primera entrega, laca de uñas Perfect Stay Granate. Y cada domingo una nueva entrega por solo 1,99 con ABC.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Minuts clavats i les 4 de la tarda. Parlem de l'Espanyol. Anaïs Martí, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Bé, l'Anaïs de l'entrenament de l'Espanyol. Amb quines novetats?
Doncs avui han fet entrenament a porta oberta. Quique Sánchez Flores ha posat a prova els seus jugadors i també els del filial jugant un partidet on el primer equip ha guanyat amb 2 gols de Gerard Moreno i amb Víctor Sánchez, de nou de doble pivot. Pel que fa als lesionats, avui ha estat el primer dia que hem vist a Piatti fer treball amb els seus companys. Ha participat de l'escalfament, també dels rondos abans del partit, i després ha seguit fent treball de camp. Baptistao i Álvaro Vázquez segueixen fent recuperació a la gespa i Òscar i Rubén Duarte han fet treball de gimnàs. Està previst que la pròxima setmana es vagin incorporant a la dinàmica de grup.
L'encarregat d'atendre avui els mitjans de comunicació ha estat David López.
Sí, el canterà David López ha parlat precisament del nom d'aquesta setmana, d'un altre canterà, Marc Roca. Ja venim explicant que el club està negociant amb el seu contracte amb el primer equip. Avançava Quique Iglesias que la clàusula serà de 40 milions d'euros. Així veu David López a la nova promesa de l'Espanyol.
Bueno, potser és una mica el més diferent de tots, no? La resta som una mica més defensius, més posicionals, i ja porta una mica més de frescura amb la pilota, no? Té inclús aquest passet de poder anar-se una mica més endavant perquè té la qualitat per fer-ho. Jo crec que és un futbolista molt de futur i que tant de bo estigui aquí molts anys.
David López també ha dit que aquesta setmana d'aturada de seleccions l'equip està aprofitant per parlar molt entre ells i també per anar treballant els errors dels últims partits de cara a l'enfrontament del proper divendres a Les Palmes.
Sobretot estem aprofitant per repassar els errors que hem comès aquests últims partits i rectificar-los, no? Està clar que ens falten alguns jugadors, però bueno, la majoria de plantilla està aquí i sempre ve bé una setmana de descans per millorar tot el que no s'ha fet bé i per continuar creixent. Després del parón ens toca jugar un divendres i a Les Palmes, sense cap possibilitat dels que estan fora es puguin incorporar. Intentarem de fer-ho el millor possible, no ens queixarem i de treure el millor resultat possible allà a Les Palmes.
Demà tornen a entrenar, aquest cop a porta tancada, a partir de 10:45 a Sant Adrià.
Una cosa més en clau blanc i blava, ja es va presentar el reportatge de TV3 Marcats per Tamudo, que es veurà el proper diumenge, i allà va parlar el protagonista d'aquest reportatge. Entre d'altres coses, va parlar Tamudo de com veu l'equip i aquest nou projecte amb Quique Sánchez Flores al capdavant.
Bueno, ha habido muchos cambios. Es un proyecto ambicioso y bueno, hay muchos jugadores que han venido nuevos, muchos jugadores que alguno no ha hecho pretemporada, el entrenador también es nuevo. Al final hay que tener paciencia. Yo los veo entrenar cada día, igual que vosotros, y veo con la intensidad y con las ganas que entrenan, ¿no? Hay que aferrarse a eso. que seguramente pues los resultados acaben llegando, ¿no?
I a pregunta del Quique Iglesias, Raúl Tamudo va aclarir també quin és el seu paper, el seu rol en aquest retorn al club.
Bueno, yo voy a la Ciudad Deportiva como si fuera un ayudante más de Quique. Estoy allí, le echo una mano, comentamos el tema de los jugadores, de los partidos, de los entrenos, y luego por las tardes, pues si tengo algún compromiso social o institucional, pues Ramón me llama y represento. Esta mañana, por ejemplo, estaba en Madrid en un acto de la Liga acompañando a Ramón, y más o menos pues voy haciendo eso el día a día. Mañana tengo la presentación de fútbol base también, o sea que voy haciendo cosas.
Una mica de camp i una mica de relacions públiques. 7 minuts i les 4, fins aquí al futbol. Bàsquet, la NBA. La NBA està a Barcelona aquest vespre a partir de 8:45 al Palau Sant Jordi. Barça, Oklahoma City Thunder. Molta febre per anar al Sant Jordi aquesta
nit. Hi ha febre. Hem trobat això de la Thunder, música.
ACDC,
per il·lustrar aquest apartat de bàsquet de la NBA. Hi ha molta febre. Recordo que les entrades es van posar a la venda el 4 de juliol per diversos canals, per diverses vies. Recordo els preus, entre 125 euros la més cara i 24 euros, assequibles, jo crec. Hi ha coses més cares, no només de futbol de segona, inclús de segona B o inclús de bàsquet. Última referència, acabo de parlar just abans d'entrar amb l'oficina de la NBA Espanya, ara traslladada momentàniament a Barcelona, i em deia que quedaven 200 entrades sobre un aforament de 15.000. I no creuen que es venguin aquestes 200 entrades perquè estan molt repartides al llarg dels diferents anells del Palau Sant Jordi.
Pràcticament ple,
Pràcticament ple. Sí, tothom que ha comprat entrada, els diversos compromisos, són fidels i van a partir de 8:45. Jo recomano que la gent vagi amb temps, que era com quan l'Espanyol jugava a Montjuïc, que vagi amb temps la gent per aparcar, per trobar aparcament. Sembla que de moment la meteorologia a l'hora d'arribar acompanyarà en aquest partit que, recordem, comença a 8:45.
I quins atractius presenta el rival del Barça?
Home, és un dels millors equips, sens dubte, de la NBA, finalistes última temporada de conferència, amb un jugador desequilibrant com és Russell Westbrook, possiblement ara el millor base del món. Té 27 anys, dues vegades MVP d'un All-Star, ha format part del millor 5 de la NBA l'última temporada, un autèntic crack, i diem que és un dels millors equips de la NBA, però que no és candidat al títol perquè el mes de juny van perdre a Kevin Durant, que ha fitxat per Golden State. Si no, seria un equip candidat a l'anell de campió, valgui la redundància, de la NBA. Més enllà d'això, han arribat Alex Abrines, ex del Barça, i Domantas Sabonis, que és el fill del mític Arvydas Sabonis.
Abrines està amb ell, sí, ja ha parlat aquest matí.
Sí, perquè després, clar, arriben amb el mal regust de la derrota a Madrid, només havien fet un entrenament i un partit. Ara n'han fet tres i jugaran el segon. Primer document dels dos que hem rescatat d'Alex Abrines.
No, me arrepiento para nada, no. Yo creo que en su momento tomé la decisión, por muy duro que fuera, yo creo que fue la mejor para mi carrera deportiva y bueno, visto el proyecto que me ofrecían, yo creo que fue lo mejor.
Declaracions d'Alex Abrines avui a la zona mixta del Palau Sant Jordi després de la sessió, habitual sessió de tir que ha fet l'equip d'Oklahoma. La segona. Venen del que venen, tenen per davant el Barça. El partit d'avui, què pensa?
M'hauria agradat guanyar, però bueno, també m'agradarà guanyar avui, no? O sigui, no per haver jugat 4 anys al Barça, avui em deixaré guanyar. O sigui, una raó més, jo crec que per donar-ho tot.
Curiosament, un ex del Barça que va estar 4 temporades debuta amb Oklahoma davant el Real Madrid, que és l'etern rival, i avui primer partit davant el seu ex-equip. Serà el 8è enfrontament del Barça davant una franquícia de la NBA. Causalitats de la vida, casualitats de la vida, Batllori, quan fa 10 anys, 5 d'octubre de 2006, que el Barça va aconseguir la primera victòria davant un equip dels Estats Units.
El Madrid els va guanyar fa un parell de dies. El Barça ho pot fer, però hi ha moltes baixes.
Home, per fer-ho pot fer. Això és esport i un partit pot passar absolutament qualsevol cosa. El que passa és que venen mosques després de la derrota d'encaixar 142 punts. Voldran, òbviament, deixar enrere aquesta derrota només per no veure's per sota davant un rival que entenen ells del continent europeu inferior. Veurem què aporta Westbrook, que va jugar només el primer i el tercer quart al partit a Madrid davant el Real Madrid, i el Barça. He parlat amb el Barça fa uns minutets, Navarro, com també ahir va confirmar Barjocas, tornarà a jugar, es va perdre el partit a Manresa, tindrà uns minutets. Molt difícil, Reis i Pau Ribas, no cal forçar, tot i que tenim dues jornades de Lliga Endesa entre setmana. El Barça descansa dijous, divendres i té partit el diumenge a les 5 de la tarda, però no cal forçar. De Koponen no et dic res perquè de moment segueix sense data per tornar inclús a entrenar, eh?
Espectacle aquest vespre al Palau Sant Jordi. Tenim també important partit d'handbol aquesta tarda. Partit de Lliga de Campions. Després de guanyar-li el Kiel en un partit espectacular, aquesta tarda, Anaïs, el Barça visita el Flensburg.
Sí, sense quasi temps d'assegurir aquesta victòria al Palau contra el Kiel que comentaves, el Barça ja es troba a Flensburg per jugar aquest tercer partit de la fase de grups de la Champions d'handbol. Malgrat el calendari i ser equip visitant, l'entrenador Xavi Pascual es mostra optimista.
Amb aquest grupet que tenim de Champions, pues, ni t'explico els partits, dona igual que el juguis a casa o a fora, no? Sí, és un grupet una mica especial, però també l'altre grup també estan igual, és a dir, és que estem jugant els millors equips d'Europa i saps que pot haver-hi qualsevol tipus de resultat en qualsevol partit i en qualsevol moment. Per tant, bueno, nosaltres anem el dimecres allà amb la intenció de donar el màxim que puguem, a veure si som capaços de poder guanyar.
Xavi Pascual destacava alguns punts importants del conjunt alemany.
Jo crec que el Flensburg està demostrant un nivell dels elevats, no? A Europa, jugar aquell camp és difícil, ells ja tenen el seu, diguem, mecanisme, model de joc ja instaurat, que tots juguen ja amb els ulls pràcticament tancats, o sigui que a nosaltres no ens ha de preocupar per on acaben ells, sinó que nosaltres estem equilibrats, que crec que és el que estem intentant aconseguir.
El tècnic blaugrana s'emporta 17 jugadors amb el dubte de Raúl Entre Ríos, que va patir un esguinç al turmell esquerre. Veurem si finalment podrà disputar d'alguns minuts.
El partit a 6:45, gràcies Anaïs.
Adeu.
Què tenim d'última hora, Albert?
Recordeu que Mourinho i Vilasboas eren grans amics, i companys, veritat? El sí. Porto, el Chelsea, a l'Inter. Declaracions de Vilasboas. Això t'agradarà, Ballori, ja que li tens estima a Mourinho. Ha explicat Vilasboas que te n'adones que caus al costat equivocat, entre cometes, i les coses canvien. Te n'adones que has estat cegat, cegado per algú. Poetia.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Que vagi bé, Oli.
Gràcies.
Les 4.